Doncs aquí estem, canviant de tema, però potser també parlant de coses naturals. Qui sap? Jo crec que sí. Potser heu vist enllaçada a la pàgina de l'Anna Mangot, a Facebook, Anna Mangot Seda Pintada, la fotografia que ha penjat, que a mi m'ha encantat, per anunciar que estàvem nosaltres avui al Cara o Creu, per parlar del món dels teixits, un món que a mi m'apassiona i del que ella és tot una experta. Parlarà de les fibres, dels tipus de fibres, no? I li donem la benvinguda. Ja està aquí amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Preciosa la foto. M'ha encantat. M'ha encantat. Ja espero que tothom la vegi. Mira, em sembla que la vaig a compartir directament al Cara o Creu perquè la vegin, perquè és que ja dona una connotació de molt natural, eh? Que sí?
Bueno, perquè avui parlarem de fibres, però parlarem de fibres naturals.
Perfecte.
Perquè, bueno, volia parlar d'això perquè sovint anem a comprar-nos una peça de roba i la compres perquè t'agrada el color, perquè et quede bé, perquè la toques i et sembla suau o t'abrigue o no, i no saps ni de què està feta.
No? És cert, és cert.
I, esclar, els teixits estan fets d'un fil i aquest fil està fet d'unes fibres. I això no ho sabem. Sí que totes les peces que comprem porten una etiqueta per llei que diu la composició i com l'has de tractar i com l'has de rentar i tal, però a tu et posen allà 20% de lli i dius, i què és el lli?
Clar, i no saps si és natural, si és una fibra sintètica, hi ha gent que no ho coneix.
Doncs una mica parlarem d'això avui.
Molt bé.
La fibra són els fragments o els brins o els pèls que es poden filar per donar lloc a un fil amb el que posteriorment es fabricarà un teixit. Val? Els podem creuar entre ells, com per exemple podria ser un teixit d'una camisa. Els podem treballar en forma de malla, és a dir, de punt, com podria ser per exemple un t-shirt o unes mitges. No? O podríem fins i tot aglutinar-los, fer-los uns processos i fabricar el que es diu un no teixit, que podria ser per exemple el feltre.
Ah, no sé, molt bé, que és
saps
així
que... Parlo, que és així com sí. No li veus la trama ni com està teixit, sí. Simplement perquè està
les
aglutinat,
fibres com
les fibres estan com
no?
enganxades, vale? Les fibres tèxtils es divideixen en dos grans grups, les naturals i les químiques, vale? Avui parlarem de naturals, perquè totes, no, amb l'estona que tenim, tot no ho podem abarcar.
No, perquè n'hi ha moltíssimes,
no? Hi ha moltíssim. Un altre dia, si vols, parlarem de les químiques, més endavant, un altre dia, perquè és un altre món totalment a part.
Però avui ens queda molt bé les naturals, perquè hem fet tot el programa de coses molt naturals.
Per això, que quan he sentit que estàveu parlant de ioga i tal, dic, mira, ens va superbé.
Sí, perquè, a més, els practicants de ioga... busquen i demanen sempre la fibra natural, per les seves peces de roba.
És molt important per ells, això. Dins les fibres naturals, bueno, les fibres naturals són les fibres que provenen de la naturalesa, que les trobem a la naturalesa i no fem res amb elles, simplement les agafem, les processem, les filem, les rentem, el que sigui, i d'això en fem un fil, i d'això en farem un teixit, com hem dit abans. Poden ser d'origen animal, ja sigui que serien com pèls, no? O d'origen vegetal, que serien estrets de plantes. D'acord? Les fibres naturals més antigues que es coneixen, pensa que són del paleolític, o sigui, 30.000 anys abans de Crist estem parlant. L'ésser humà sent la necessitat de cobrir-se per protegir-se, perquè té fred, perquè és el de lo que vam parlar l'altre programa, perquè és el jefe de la tribu i té que portar un color especial, jo què sé, pel que sigui,
no?
I ja en aquesta època trobem els primers brins de fibres. No vol dir que els primers teixits fets de fils filats i d'això no els trobarem fins al neolític, val? Però ja trobem, penseu que el fus i el teler són invents d'aquest període, del neolític. Mireu si estem parlant d'anys enrere.
Ja teixien
ja
de molt antic,
i tot això. Penseu que en l'antiga Xina, 3.000 anys abans de Crist, ja es fabricaven teixits de seda, ja es coneixia el cultiu del cuc de seda. Els egipcis van aconseguir fabricar unes teles de lli de cotó superfines, per l'època que estem parlant, no? Diguéssim. I per exemple, a Mèxic s'han trobat doncs, fibres de cotó i de fibra de coco barrejades amb magüey i tal, amb fruites d'allà i fibres d'allà, també per fabricar teixits. O sigui, estem parlant d'això, és una cosa, una tècnica molt antiga, no? dins les fibres animals, com ja he dit abans, que parlem primer de les animals, deixem les vegetals per després. De fet, són les primeres que fa servir l'home, perquè són les que té més a mà. Un pèl d'animal, una pell, són les que tenim més a mà. Les fibres vegetals s'introdueixen més tard perquè requereixen uns processos i tal, més difícils, no? La més coneguda de les fibres animals, naturals animals, és la llana.
La llana de les ovelles?
La llana que ve de l'ovella. La llana és de l'ovella. Altres fibres d'altres animals tenen altres noms.
Clar, això tampoc ho sabem.
És de l'ovella.
Això tampoc ho
sabem. A vegades diem llana a moltes coses
que no ho són.
A vegades diem llana a fibres que són químiques i no ho sabem. Però la llana és de l'ovella, és bàsicament el pèl de l'ovella. És això. Aquest pèl es talla, o es xolle, com es deia aquí a Andorra, antigament, i aquesta feina de treure el pèl de l'ovella, avui en dia ja es fa tot molt mecanitzat, però originalment era un ofici que no podia fer tothom, perquè s'ha de tenir certa habilitat per treure la llana, no fer-la malbé i no llestimar l'animal.
Sí.
Hi ha alguns llocs d'Escòcia on es produeixen llanes de moltíssima qualitat, altíssima qualitat, en què encara es xollen les ovelles a mà. Però, bueno, la llana merino, que és la més coneguda, la que surt per tot arreu, ja es fa un sistema molt mecanitzat. Aquests pèls, perquè són pèls, com els nostres del cap, són pèls, es treuen, es tallen, es renten, es processen,
clar, perquè
es pentinen,
deuen tenir tota la brutícia que té l'animal.
Tenen brutícia, tenen molt greix de l'animal, perquè l'animal sue, tot això s'ha de rentar, s'ha de processar, s'ha de pentinar. Pensa que de lo que surt del greix que es treu de la llana, en surt la lanolina.
Ah, això és la lanolina.
La lanolina es fa servir per fer cremes, per fer olis, per fer sabons, etcètera, etcètera.
Això sempre ho veiem a les composicions.
Tal, no? Però bueno, el primer lloc on arriba la llana, les fàbriques que diguéssim renten la llana i lo que es diu que es pentine, el primer lloc on s'arriba fa una olor tremenda.
Home, clar, m'ho imagino, no? A més, perquè l'animal mullat ja quan es viu fa aquella olor, doncs el pèl li queda tota aquesta... A més que porta brosses i coses brutes i el greix.
Fulles i herba i fang i tot el que...
Ah, però això que has dit de la lanolina és curiós,
Sí,
perquè
molta
això
gent
segur, molta gent no ho sap. Jo
molta
no sabia, no sap. Que era... que s'extreu del procés aquest de rentar la llana.
Sí, sobretot del rentat. Llavors aquest greix es separa de l'aigua bruta del rentat i després, clar, es refina, tal, i es fa servir per altres coses. Són coses que no se saben.
I tant, i tant.
I a vegades està bé
i és interessant de saber-ho.
Després d'això, ja es file i es fa un fil de llana amb el que posteriorment es farà un teixit.
Que ara es fa ja de manera industrial, però abans es feia amb aquella
roda,
amb la mà...
Amb la mà i tot això. Però ja tot això es fa industrialment. Hi ha unes fàbriques immenses que fan 10.000 fils a l'hora. Són espectaculars, les fàbriques de filatura són una passada. Com es fan les bobines... És molt maco de veure.
Caram.
Perquè és molt curiós.
Jo l'altre dia em vaig trobar que, preguntant per les llanes de teixir, em van dir que les italianes eren més bones, a veure, tu que ets una experta, eren més bones, tot i sent amb la mateixa composició, per com és l'aigua de la zona on les tractaven. Això és possible?
De fet, les llanes més bones són les llanes d'Anglaterra, perquè ja tenen uns tipus d'ovella que tenen el pèl molt llarg. Per tant, com més llarg és el pèl i més llarg és la fibra, de més bona qualitat pot ser el fil que es filarà després. Sí que les llanes italianes tenen molta fama, sobretot les llanes per teixir artesanalment, és a dir, a casa amb les agulles.
Sí, per fer jersei.
Vale? Però jo t'estic parlant d'indústria.
Per fer teixit.
I per fer teixit, les llanes més bones són sobretot d'Escòcia i d'Anglaterra. Però sí que és veritat que les llanes italianes tenen molta fama, sobretot també per la innovació en el disseny. Perquè un fil també es dissenya, Quina composició tindrà,
Quin món més interessant
si el fem més retorçat, si el fem menys, si li afegim petites boletes o cosetes. Sí. Llavors, en el món del tricot, diguéssim, Itàlia és punter.
Clar, és més innovador i té coses més
extremades. Però estem parlant de les madeixes, de lo que anem a comprar a la merceria per fer-nos un jersei a casa, tal. Val?
Sí.
És bastant punter en aquest món, perquè realment les llanes que arriben d'allà són amb color i novetats i variació, són molt innovadores, més que no d'altres països.
En canvi, per fer un teixit o un bon abric...
Un bon abric.
Anglès,
sí, la llana anglesa és la millor. I bueno, la llana és una fibra bastant flexible i absorbeix la humitat i té la capacitat de guardar l'escalfor. Val? Però no transpire.
Ah, això tampoc no ens va gaire
bé, no? Això
no
portem mai un jersei tocant a la pell.
Sí.
Abans hi posem una altra fibra, que en parlarem després, que són les fibres vegetals.
Molt bé.
Val? És una fibra molt, molt utilitzada en prendes d'abric. Jerseis, amb jaquetes, amb abrics llargs, perquè realment...
L'escalfor que dona no té rival.
Això és com guarda l'escalfor. I combinada amb altres fibres, combinada amb fibres químiques, podríem donar lloc a teixits una mica més lleugers. El que vulgarment es coneix com la llana freda, que és una combinació...
Això, la llana freda, volia preguntar, què és la
llana
freda?
És una combinació de llana i una fibra artificial. I llavors dona lloc a una fibra que té una certa...
Una sensació com més fresca,
sí,
més suau,
més fresca,
no?
És més fresca que la llana bàsica.
És una barreja, doncs, eh?
És una barreja, sí. Tenim altres animals d'on traiem fibres. Tenim, per exemple, algunes races de cabra, com el mohair, com el cachemir. Tenim també pèl d'alguns camèlids, com la llama, l'alpaca, algun camell. Tenim també l'angora, que prové d'un conill, que es crie expressament per produir aquest pèl. Però aquestes fibres, sobretot la dels camèlids i la de l'angora, si les miréssim al microscopi, són buides de dins. El pèl, llavors són fibres molt lleugeres i que encara guarden més l'escalfor que la llana convencional.
Ah, però això escalfen tant els jerseis
d'angora. T'escalfa molt, no?
Massa.
Sempre van combinades amb llana o amb una altra fibra, perquè soles tenen un alt cost, perquè la producció és molt petita.
És cert.
No és el mateix produir llana d'ovella que de conill, no? Perquè l'animal és molt més gros, no?
I s'ha de combinar. Normalment és veritat, ho trobem sempre combinat amb alguna coseta.
Exacte.
A no ser que sigui alguna peça de bebè molt especial per un bateig o alguna cosa així,
Sempre van combinades. Llavors sí que donen, en els teixits que porten aquests tipus de fibres de camèlids o d'angora o tal, sempre són teixits com de més qualitat, perquè són més suaus, perquè són més lleugers, perquè, per exemple, l'angora té com un halo de... Té com una boira, no?
Sí,
que posa un jersei d'angora i sembla que portis un núvol a sobre, no?
Sí, és veritat.
Té una mica una connotació glamurosa, no? Llavors ja passem, tens una llana, doncs una mica més.
Però té aquest problemet del pèl, eh?
Sí.
Que fa com una mica d'al·lèrgia o que et deixa tot ple
com...
de pèl, eh? Depèn t'arrambes algú.
Depèn quin pantaló et poses, després et queden tot de pèls.
Sí, que de seguida saps per on t'has passat.
Perquè és difícil de filar, és una llana molt tessa i és difícil de filar.
Sí, però és espectacular, la veritat és que és molt maca.
Bueno, i l'altra gran fibra animal que tenim és la seda. Animal no seria perquè prové d'un insecte. És una fibra que prové del cuc de seda, en la seva transfiguració a papallona, no? Fa un capoll i extrusiona un filament continu. És l'única fibra animal que és contínua. Que no són fibres...
Aquesta no està mai tallada.
Ah, perquè el pèl, són pèls, no? Tenen una llargada i ja està, no? Les fibres vegetals tenen una llargada i ja està. I aquesta és contínua. Per tant, és de gran resistència, encara que la gent es pensi que...
M'ha fet pensar que deu ser tan difícil desmuntar un capoll d'aquests.
Ostres, no et pensis, eh?
No?
Bueno, la major producció de seda es fa a Àsia, sobretot Xina. Xina és que és el país per excel·lència, perquè és que ja fa 3.000 anys que estan... Més de 3.000 anys. 3.000 anys abans de crisi afilaven seda, imagina't. En aquella època només la podia portar els emperadors i tal.
Era un
tal.
Luxe, no?
Sí, era com un luxe, era com una prenda especial. Ara ja no, ja la seda arriba tot arreu. Hi ha grans camps de cultius d'aquests cucs que viuen en uns arbres determinats i són fàbriques, són fàbriques mecanitzades. Estem pensant en la tècnica artesanal de debanar vol dir desfer aquest capoll, no? Però jo he vist fàbriques d'aquestes i són... Estan demanant, jo què sé, 6.000 capolls a l'hora. És que és una passada,
Com ha canviat tot,
És molt, molt, molt heavy de veure, això. Amb això filen i fan fils. La seda, malgrat té aquesta connotació de delicada, que no la podem rentar, és mentida, tot això és mentida. És una fibra extremadament resistent i no gaire elàstica. I, per exemple, els paracaigudes de la Primera Guerra Mundial s'havien fet de seda natural, perquè les fibres químiques no existien encara, no s'havien inventat i es feien d'això. Imagina't un paracaigudes.
Era molt resistent i tant.
Molt resistent. Per una mica de propietats quan es mulla. S'estiriganya, sí. Vale? Però si les tires, si les rentes, no li passa res. Hi ha molta gent que es pensa que... Ai, no, 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 renta't amb sec. Sí, no, sí. No cal. La seda es pot rentar i no li passa absolutament res.
A més, és bona d'hivern i d'estiu, perquè a l'hivern sí, sota d'una cosa
perquè la seda,
estalfa,
com que... Jo sempre dic que és l'amfibi de les fibres, perquè com que està entre... És un insecte, té les qualitats de la fibra animal, que és la llana que escalfa, i també té les qualitats de la fibra vegetal, que és supertranspirable. O sigui, té les dues coses.
I és fantàstica.
És una fibra molt especial. Bueno, ja és la meva, a més és la meva. Perquè jo pinto sobre seda, és una fibra extremadament hidròfila, on la pintura cor i pots fer... És una tècnica mil·lenària, la de pintar sobre seda.
Molt difícil, eh? Anna, tu perquè ho tens per mà,
jo
ets una artistassa.
Jo perquè fa molts anys que ho faig.
Clar, tu perquè ets una gran artista d'això, però que difícil, pintar la seda, perquè sembla que deixis anar una gota i se te'n vagi per
tot arreu. Aquesta és la gran qualitat, que et dic que és molt hidròfila, s'escampa en estrella, que es diu, si tu cau una gota i allò s'escampa, però clar, pot ser això, pot ser un defecte, però pot ser una gran qualitat, depèn del que vulguis fer, no? Clar, pots barrejar molt els colors, enmullat, pots barrejar molt els colors i fer grans difuminats molt bonics perquè té aquesta qualitat, no?
Sí, sí. Fantàstic.
I, bueno, per últim mencionaria el cuir i la pell, que són fibres, no són fibres animals, però estan dins el món de la moda i del vestir, malgrat no siguin fibres pròpiament dites,
sí, pues però bueno,
dins del món de la costura i de l'alta costura i del pret-à-porter, a tot arreu trobem o pell, ja sigui sintètica o natural, amb pèl o sense, a tot arreu en trobem. A més, en el món del complement és molt important. Sabates, bolsos, cinturons, superimportant. No és una fibra, però és un material en què es fa servir molt. I bueno, fins aquí les fibres animals. No sé si tenim més temps o com anem.
Ens queda un minutet. El caixemir, de què ve? De quin animal ve?
El caixemir és d'una cabra.
Ah, molt bé. doncs
pues bé,
aquí tenia el dubte. La cabra és molt fina i molt suau, i molt cara, la fibra de caixemir.
El caixemir és molt car.
Una cabra que està a la Índia, està? On està aquesta cabra?
Sí, en una regió de la Índia.
Molt
que
bé.
Es diu així.
Caixemir, de Caixemir. Doncs això és fantàstic, que tot el que ens portes, Anna, a mi m'interessa moltíssim i em sembla que tothom que t'escolta, perquè són coses que toquem cada dia, que ens posem cada dia a sobre i que tenim al nostre voltant i que desconeixem la història
i que
moltes vegades ni ens parem a pensar quina història pot tenir tot això que
el portem.
El
procés, no? Que ha seguit una prenda, si vas estirant del fil fins al començament, hi ha un llarg procés fins a arribar a una jaqueta.
Superinteressant. Tenim un minutet.
Doncs mira, deixem les fibres vegetals per un altre dia, perquè també volia parlar de cotó i de lli i tal, i és tema, i fem l'ABC de la moda, que és un minutet.
Sí, és veritat, que això és molt
divertit. I ho fem així rapidet. Sí. Mira, avui toca la lletra B.
Molt bé.
La lletra A, avui toca la B. Parlarem de dos dissenyadors i d'algunes paraules curioses. Parlarem primer del senyor Balenciaga. És un modista espanyol, va morir el 1972, afincat a París i que va tenir una gran influència durant la segona meitat del segle XX. Va ser el creador de la línia SAC i va concebre el vestit femení com una construcció capaç de transformar la línia del cos. És a dir, treure-li la forma de la dona i convertir-la en un quadrat, en un rectangle, en un triangle.
I d'una manera molt elegant
i molt
personal,
elegant, a més a més. La segona paraula en B seria Benetton, gran indústria de la moda. Aquest senyor era un empresari italià, fundador d'una línia pret-à-porter molt econòmica, d'estil juvenil i colors molt alegres. Als anys 1990 comptava més de 6.000 punts de venda.
I fins aquí. Arriben les notícies. Gràcies.